Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'info número 340, quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució Ernest Prunera, Jordi Sugranyes i qui us parla, Remei Herrera. Avui començarem parlant del pressupost municipal de 2016, que va ser el punt més destacat que es va debatre al ple ordinari de març, celebrat ahir al vespre. En donarem també tots els detalls de la resta d'acords de la sessió, entre ells tres mocions en defensa de l'escola pública, en suport dels treballadors de Delfí contra l'acumulació de càrrecs polítics. També parlarem de l'adhesió de Ripollet a la campanya No puc esperar, d'afectats per malalties intestinals, una proposta presentada pel grup d'Esquerra Republicana Catalunya Ripollet, i és per això que ens acompanyarà la regidora Lourdes Serra. Parlarem en directe també amb Néstor Lloguero, activista que està realitzant una volta a Espanya en bicicleta com a reclamació de les 5 reivindicacions de les plataformes d'afectats per la hipoteca. Lloguero va iniciar la seva aventura el passat 10 de febrer, ja ha passat per un bon nombre de poblacions de la primera etapa, Barcelona-Sevilla. Avui la seva meta és Elegido. Els darrers minuts de l'info els dedicarem a parlar de la Jugateca Ambiental, que diumenge celebra la seva festa de benvinguda amb diversos tallers i un esmorzar ecològic durant el matí. En parlarem amb la seva responsable, la biòloga de l'Associació Ripollet Natura, Núria Machuca. I a l'info d'avui també els farem diferents propostes culturals per aquest cap de setmana i els oferirem la crònica esportiva de la mà del nostre company Marc Mata. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana, com sempre, cap a les dues del migdia. Comencem.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I com hem dit, el ple d'ahir dijous va aprovar inicialment el pressupost per aquest 2016. Enguany el consistori comptarà amb un pressupost de gairebé 29 milions d'euros, pràcticament 1,5 milió d'euros més que l'any passat. L'equip de govern ha apostat per incrementar les partides d'ocupació i cultura, a més de dotar de 150.000 euros un pla de xoc social per pal·liar els efectes de la crisi. La proposta del govern va rebre el vot favorable de Decidim i d'Esquerra Republicana, l'abstenció de Ciutadans i els vots contraris de Convergència i Unió, Partit Popular i PSC. Ens ho explica Jordi Sugrany.
La regidora d'Hisenda i primera tinenta d'alcalde, Pilar Castillejo, va ser l'encarregada de presentar uns pressupostos que va qualificar de socials i de transparents.
El pressupost per nosaltres és un document on concretem finalment les voluntats polítiques reals de priorització del model de municipi. És per això que l'hem volgut fer social, transparent, compromès i transformador. Hem dedicat un marge ampli de temps per poder-los explicar a tothom i per poder-los debatre amb la resta de partits polítics, perquè sabien que aquests pressupostos volien construir-los amb tothom. Hem volgut que siguin, i creiem que són, uns pressupostos clarament socials. Hem dedicat un increment de 150.000 euros a serveis socials per fer el que per nosaltres considerem que és un pla de xoc i aquelles situacions provocades per la crisi que exclouen molts dels nostres veïns i veïnes. I amb aquest pla de xoc el que volem és fonamentalment pal·liar les situacions més greus.
Els grups municipals que van votar en contra van criticar que els pressupostos arribaven tard, que eren continuistes i que no eren participatius. Així ho explicava el portaveu de Convergència i Unió, Xavier Peñarando.
Remarcar també temes que vostès sempre s'havien compromès, no? La de fer uns pressupostos participatius. Escoltar els veïns, fer reunions amb els veïns o fer reunions amb els grups de l'oposició no significa pressupostos participatius. O en tot cas, si això són pressupostos participatius, són els mateixos pressupostos participatius que hem tingut en els darrers 12 anys. I creiem que si realment vostès aposten pressupostos participatius s'han de fer.
Per la seva banda, el portaveu del Partit Popular, Víctor Diéguez, també va afirmar que són continuistes i que només comportarà perjudicis als veïns de Ripollet. Diéguez va insistir en que no són pressupostos participatius.
Son unos presupuestos que, por desgracia, como ha sucedido con prácticamente está sucediendo cualquier tema del que se toca aquí, el uso primero y primitivo es el propagandístico. Digo esto porque nos ha quedado claro a todos que se han hecho reuniones, se han enseñado los números a los vecinos que han querido. Lo preocupante es que, siendo positivas, e insisto, desde el PP lo entendemos como positivo, es preocupante que en el discurso del Gobierno eso se confunda con la voluntad popular.
El Partit dels Socialistes, per la seva banda, va criticar algunes partides, com ara les que es reserven a futurs estudis, com el del soterrament de la C-58. També va incidir en que el pressupost no inclou un pla d'inversions, tot i que s'han presentat 29 actuacions previstes per als propers 4 anys. Escoltem el portaveu socialista, Luis Tirado.
Hi ha 29 actuacions previstes, entre les quals, ja s'han comentat algunes que serien discutibles i que es podrien valorar, però hi ha una que ens ha xocat molt, una, que és de mig milió d'euros, que és l'arranjament de la llera del riu Ripoll. Això no hauria de fer l'ACA? Això ho ha de fer l'Ajuntament de Ripollet? Això ho han de pagar els veïns de Ripollet? Els veïns de Ripollet han de pagar mig milió d'euros per l'arranjament de la llera del riu Ripoll? No és competència de l'ACA, pregunto? La realitat és que de moment això no serveix per res, és paper mullat. Sense pla d'inversions darrere, aquest document és res. O sigui, esperem que un pla d'inversions per tot el que hi ha aquí en el període de 4 anys.
En resposta a aquestes crítiques, la regidora d'Hisenda, Pilar Castillejo, va explicar que el pressupost era continuista, però només en algunes partides, perquè hi havia despeses semblants a l'any passat. L'alcalde José María Osuna, per la seva banda, també va defensar el procés que s'ha dut a terme per realitzar aquests pressupostos.
Nosaltres, a nivell de govern, mai hem dit que això són uns pressupostos participatius. I així ho hem dit a les dues audiències públiques obertes a tota la població que hem fet. Però també hem dit, i també és important saber, que és la primera vegada que es fan unes audiències públiques explicant què són uns pressupostos, com funcionen i a on van a parar tots els diners de la ciutadania. Jo no vull entrar a definir si són uns pressupostos continuistes, si són pressupostos de canvi. Jo el que sí que estic és molt, molt orgullós, molt satisfet, i també tot l'equip de govern estem molt satisfet i també en certa mesura contents d'aquests pressupostos. Perquè malgrat la continuïtat que és evident que hi ha, doncs hi ha també canvis força importants i canvis que també van en la línia d'aquesta aplicació del nostre programa de govern.
Respecte a algunes partides, com per exemple l'arranjament de la llera del riu Ripoll, José María Osuna va ser contundent en afirmar que és responsabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua, però que el consistori s'havia trobat un mur al davant. La importància d'aquesta reforma i la seva reivindicació des de fa anys obligava l'equip de govern a reservar una partida per començar els treballs que s'hauran de fer en el futur. Des d'Esquerra Republicana es va defensar aquestes xifres, tot i que es va demanar més mesures socials i participació. Lourdes Serra, portaveu republicana, era contundent al final del seu torn, recordant al grup de Decidim que Esquerra Republicana controlarà el que els acords es compleixin.
Aquests són els acords que hem arribat amb l'equip de govern i que cal complir. Ara no hi ha excuses, tenen les eines i el temps. Per això la feina d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Ripollet, Acord Municipal, serà fiscalitzar i garantir que això es compleixi. Aquest vot de confiança no és un xec en blanc. Els puc assegurar que serem un corcó, perquè farem el que calgui perquè vostès compleixin el mandat democràtic que van rebre de capgirar Ripollet.
Paraules semblants van utilitzar des de Ciutadans, que van admetre que no són anys fàcils per quadrar els comptes i poder fer inversió social. Però tanmateix el seu portaveu, Josep Gavarra, donava el seu vot de confiança amb l'abstenció.
No és un any especialment fàcil per elaborar un pressupost. Segurament no és el pressupost que hagués fet Ciutadans, però considerem que no és un any fàcil, la crisi econòmica i sobretot el canvi de l'aparell d'una administració que era a imatge i semejança d'un partit polític determinat és complicat. Entenem que és un pressupost que intenta lluitar per la precarietat, és un pressupost social, com ha dit la senyora Castillejo, és participatiu perquè nosaltres particularment hem vist i hem pogut participar i és renovador, per tant, comporta canvis importants a el que és Ripollet.
Per altra banda, també es van aprovar les tres mocions que es van presentar. Ciutadans va presentar una moció per limitar l'acumulació de càrrecs polítics, que va rebre el vot favorable de Partit dels Socialistes, l'abstenció de Decidim, Partit Popular i Esquerra Republicana, i el vot contrari de CiU. També va tirar endavant la moció de Decidim per a l'adhesió al manifest a favor de l'escola pública, amb el vot favorable d'Esquerra Republicana, Ciutadans i PSC, i l'abstenció de Convergència Convergència i Unió i Partit Popular. El ple va aprovar per unanimitat una moció contra el tancament de la planta de Delphi a Sant Cugat i de suport a la trentena de treballadors de Ripollet que es veuen afectats i que ahir van ser presents a la sala de plens de l'Ajuntament.
Durant el ple també va tirar endavant l'extinció i el rescat de la concessió d'una parada del mercat municipal que havia estat tancada sense causa justificada durant més de 3 mesos. L'alcalde José María Osuna va assenyalar que aquesta mesura s'emmarca en la idea de l'equip de govern de promoure la reactivació del mercat i la reobertura de parades tancades.
Al ple, el Partit dels Socialistes va preguntar també sobre una informació que havia corregut molt aquests darrers dies a les xarxes socials. Aquesta notícia apuntava a la construcció d'un gran campus universitari entre els termes municipals de Ripollet i de Montcada i Reixac. Osuna va explicar que l'alcaldessa de Montcada l'havia informat que es va reunir amb un suposat inversor, però ja fa temps. La proposta, tanmateix, no presentava cap documentació precisa ni concreta. Osuna es va comprometre a informar els altres grups municipals si hi havia novetats respecte a aquest tema. Per últim, cal destacar que la regidora de Polítiques de Gènere i Feminismes, Mònica Laborda, va llegir durant el ple d'ahir el manifest del 8 de març amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
L'alcalde de Ripollet, José María Osuna, és el president de la Comissió de Transparència del Consell Comarcal del Vallès Occidental, la qual es va constituir formalment el passat 18 de febrer. La comissió té l'encàrrec d'iniciar la redacció d'un codi ètic i de bon govern i implantar mesures per fomentar la transparència i fer el seguiment dels casos judicials en els quals està implicat el Consell o els consorcis de la comarca.
En la primera reunió de la comissió es va iniciar el debat sobre l'elaboració del codi ètic i de bon govern, el qual s'elabora amb les aportacions dels diferents grups polítics comarcals. També es va informar sobre el desplegament de la llei de la transparència i l'esforç de l'ENS en l'aplicació de mesures que fomentin aquesta transparència. El Consell Comarcal ha posat en marxa recentment el nou web, el portal de la transparència, el tauler electrònic i ha incrementat la informació de la seu electrònica.
I continuem amb el Consell Comarcal per explicar-vos que dilluns passat 22 de febrer, en aquest ens supramunicipal, es van reunir un bon nombre de representants del món polític, acadèmic, econòmic i social de la comarca a petició dels sindicats, comissions obreres i UGT per tornar a activar la declaració cap a la segona reindustrialització del Vallès Occidental.
El text es va signar l'any passat i aposta per la indústria com a model de creixement econòmic i per contrarrestar els efectes de la crisi econòmica. La declaració és el principi d'un full de ruta que vol portar el Vallès Occidental a liderar una recuperació econòmica real amb una indústria forta, competitiva, de coneixement, amb mà d'obra qualificada i competitiva. És per aquest motiu que dilluns passat es van definir 40 mesures ja establertes dins dels 5 eixos de treball de la declaració. El Consell Comarcal coordinarà les activitats i actuarà de nexe entre els diferents agents.
I Ripollet acollirà una nova jornada de prevenció cardiovascular que tindrà lloc dijous vinent 3 de març. Des de 9:45 del matí a 1 de la tarda, tothom qui vulgui es podrà prendre la tensió arterial i controlar el colesterol en una paradeta especial que s'instal·larà al vestíbul del Mercat Municipal.
L'activitat ja es ve realitzant des de fa uns anys al municipi gràcies a una iniciativa del Departament de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet i la Unitat de Gestió d'Atenció Primària de Ripollet, que abasta els 3 centres d'atenció primària del municipi, el CAPU, Pinatons i Farigola.
I divendres vinent, 4 de març, s'obre el període per pagar l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Aquells que tinguin el rebut domiciliat rebran el càrrec del pagament el 2 de maig. Els que no ho tinguin domiciliat poden realitzar el pagament durant un període d'un mes a qualsevol entitat bancària de Ripollet.
Aquest és el primer impost a pagar del calendari fiscal de Ripollet del 2016. El proper serà el de l'IBI, el període de pagament del qual serà del 6 de maig al 8 de juliol. I del 2 de setembre al 3 de novembre serà el torn de l'impost d'activitats econòmiques, la taxa d'escombraries o la d'ocupació de la via pública, entre d'altres.
La Regidoria de Solidaritat i Inclusió ha organitzat per demà, a les 12 del migdia, un acte de commemoració del 40è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica. L'acte es farà davant la bandera de la República Sahrauí, que onejarà l'Ajuntament amb motiu d'aquest acte.
La commemoració es durà a terme a petició del col·lectiu de famílies acollidores de nens i nenes sahrauís de Ripollet, entitat constituïda el 1994 i que encara ara continua col·laborant amb el poble sahrauí. Cal recordar que aquesta entitat ja va ser tot un referent per ser de les primeres en acollir els nens i nenes del Sàhara, a banda de dur a terme més d'una decena de projectes de cooperació, col·laboracions i colònies d'estiu.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha activat aquesta setmana el protocol per contaminació atmosfèrica a 40 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona que constitueixen l'àmbit d'aplicació del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire Horitzó 2020, entre els quals hi ha Ripollet. La mesura s'ha pres a causa d'una intrusió de pols africana a l'atmosfera i es mantindrà activada com a mínim fins demà dissabte, si és que disminueix la concentració de partícules a l'atmosfera.
Actualment s'estan mesurant nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres en diverses estacions de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica. Els nivells de partícules són elevats a tot el territori. Per aquest motiu es recomana, segons el protocol consensuat amb el Departament de Salut, que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderin l'activitat a l'aire lliure. També es demana per a tota la població evitar l'exercici físic intensiu a l'exterior i utilitzar el transport públic.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
La malaltia inflamatòria intestinal és una malaltia crònica, no contagiosa, que no té cura.
És una malaltia que l'anomenem una mica la minusvalia invisible, no? Que, per què? Perquè, diguem, costa, has de fer entendre a la gent del voltant que aquesta persona té una malaltia crònica.
La necessitat urgent d'anar al lavabo implica, doncs, una pèrdua de qualitat de vida dels malalts.
Fas al supermercat i tot d'una, pues, diu, té, acaba de comprar tu, que mantinguen a corrents cap a casa, i bueno, és una cosa que t'hi trobes sovint i realment és lamentable que no puguis accedir, pues, amb uns serveis que puguin tindre en l'establiment, no?
Acabem d'escoltar els testimonis de membres de l'Associació de Malalts de Crohn, colitis ulcerosa i altres afeccions inflamatòries intestinals. L'entitat va posar en marxa una campanya anomenada No puc esperar, amb la qual vol conscienciar la societat de les dificultats d'aquestes persones en la seva vida diària, especialment en el fet de necessitar un lavabo en qualsevol moment. En el ple de gener, el grup municipal d'Esquerra va presentar una moció perquè l'Ajuntament s'acollís a aquesta campanya, moció que va ser aprovada per unanimitat. Perquè ens expliquin més coses d'aquesta campanya, doncs tenim els estudis de Ripollet Ràdio, la regidora d'Esquerra Republicana, Lourdes Serra. Bona tarda.
Bona tarda.
Hem de dir que també estava previst o esperàvem que hi sigués amb nosaltres la regidora de Salut Pública, Mònica Laborda, però finalment per motius personals doncs no ha pogut ser amb nosaltres. Igualment parlem, com dèiem, amb l'impulsor, no?, d'aquesta iniciativa Esquerra Republicana. Senyora Serra, com va sorgir tot aquest tema? Per què vam presentar aquesta moció?
Bé, aquesta moció la presentem a partir de, doncs, una conversa que surt d'una forma molt espontània amb uns veïns d'aquí de Ripollet que pateixen aquesta malaltia i ens expliquen una mica la malaltia que pateixen i la campanya que s'està donant a terme des de l'ACU. I bueno, és una campanya que en principi ens sobta molt i quan ens comencen a explicar una mica el seu funcionament veiem que tampoc no és gens difícil poder-la aplicar als municipis. A partir d'aquí comencem a, doncs, bueno, a entrar a la web de l'ACU, a recollir informació, decidim que, bueno, hem de fer alguna cosa al respecte i ens posem en contacte amb l'associació, amb el seu president, i mantenim una sèrie de reunions i ens oferim, doncs, per donar-los un cop de mà com podem portar la campanya aquí a Ripollet. Valorant diferents opcions o maneres de fer-ho, vam decidir, doncs, via una moció, que ens va semblar, doncs, que seria molt més ràpid i la podríem, i, si, i que fos una cosa institucional des de l'Ajuntament.
Una moció que va ser aprovada. Tampoc se sap per això, no? Quantes persones a Ripollet estan afectades
no.
per aquestes malalties?
No, a més és una enfermedad una mica tabú. La gent ho té molt, és molt reservada a l'hora d'explicar-ho. El que sí que ens consta, i això ens ho remarca molt la CU, és que cada vegada hi ha més nens i més gent jove que pateixen aquesta malaltia.
Uh-huh. La campanya, com dèiem, pretén bàsicament aconseguir doncs, que sobretot els comerciants no?, que disposin de lavabos els puguin oferir sense impediments als afectats per aquestes malalties, és així?
Sí, és així, la campanya primer, un cop fa, crec que va ser la setmana passada, vam ja tindre la primera reunió amb l'alcalde i la regidora de Salut Pública, i el primer pas que es va fer per compliment d'aquesta moció és que tots els espais públics municipals ja tinguin, entrin a formar part d'aquesta campanya, i a partir d'aquí el que es fa és mantenir reunions que es faran breu tant amb el Gremi d'Hostaleria com les associacions de comerciants perquè s'adhereixin a aquesta campanya. És molt fàcil perquè tota la informació, el que són adhesius, com funciona la campanya, la forma d'adherir-se, ho fan tots els voluntaris de l'ACU. Fins i tot els comerciants que ens puguin estar escoltant poden fer-ho directament, adherir-se a aquesta campanya a través de la web d'ells. Vull dir que és molt fàcil implantar aquesta campanya i estem començant a treballar-ho conjuntament amb l'Ajuntament.
Creu que hi ha certa incomprensió sobre aquestes malalties?
Sí, n'hi ha molta perquè molta gent no acaba d'entendre. Aviam, aquesta malaltia tenen brots, els brots més greus poden estar ingressats una setmana, però si no, el dia a dia pot ser normal fins que surt un petit brot d'aquesta malaltia i això els hi pot suposar que poden anar doncs, com 20 vegades al lavabo. Llavors la necessitat que tenen és de tindre un lavabo el més a prop possible per poder fer el seu dia a dia més fàcil. Com deia abans, amb el tema dels nens, ells estan fent moltes campanyes i sobretot s'ofereixen anar a escoles i instituts per explicar que és molt fàcil ajudar-los perquè ells no pateixin doncs, aquesta vergonya o aquest tabú que s'està vivint doncs, per poder facilitar-los el dia a dia. No? I és, doncs, bueno, per exemple, a les escoles que els nens, per dir-te un exemple, estiguin assentats al costat de la porta més propera perquè es puguin aixecar ràpidament per anar al lavabo. A més, l'associació també té una aplicació al mòbil que tots els municipis que estan adherits i establiments, etc., surten en aquesta aplicació i ells això els hi fa que quan es desplacin a algun municipi doncs per passar un dissabte o per anar de compres, doncs el seu és molt més fàcil i van molt més tranquils perquè saben cap on es poden dirigir.
Mm-hmm. Tot i això, a hores d'ara, les dades de l'associació, el que ens diu és que hi ha 567 lavabos adherits a la campanya, 10 municipis i 7 hospitals. Semblen pocs, no?
Són molt pocs. I el que hem fet nosaltres, des d'Esquerra Republicana, és que la moció que vam aprovar el passat mes de gener l'han fet arribar a la Secretaria Nacional de Política Municipal perquè arribi a tots els ajuntaments de Ripollet amb representació, de Catalunya amb representació perquè la puguin presentar.
Mm-hmm. Perquè realment, què és el que proposen que faci el consistori per ajudar els afectats per aquestes malalties?
Exactament, és que doni... faci ressò d'aquesta campanya a tot el municipi, evidentment posar a disposició de l'associació i dels malalts doncs, tots els espais públics municipals, però també aquesta campanya fer-la arribar a tots comerços, restaurants, bars, etc., perquè hi hagi el màxim d'espais possibles i tots aquests malalts es puguin desplaçar pel seu municipi o per qualsevol altre d'una forma fàcil. És facilitar-los el seu dia a dia al màxim, i és molt fàcil.
Normalment per això els comerços adherits tenen, com deies, un cartell que indica que s'ha unit a aquesta campanya i l'afectat s'ha d'identificar amb una targa. Això potser Exacte. Sí que talla una mica aquest tema o què?
No, ells aquesta malaltia ells la tenen com molt assumida i això els hi fa sentir molt més tranquils. Aquesta targa, a més, sí que ens agradaria explicar que no és una targa que dona l'associació, sinó que la donen els metges, en aquest cas a Ripollet, per exemple, depenem del Parc Taulí. L'entitat dona un nom, unes targetes numerades a l'hospital, al metge que ho porta aquesta campanya, i és la que els faciliten els malalts.
Molt bé. Hem de dir que la campanya també es basa en una sèrie de voluntaris que ajuden, no?, a difondre sobretot aquesta campanya i a fer una mica de sensibilització sobre aquestes malalties. Aquí a Ripollet creu que s'aconseguiran aquests voluntaris per
sí,
fer-ho?
Sí, no estic convençuda. Més, quan coneixes l'enfermetat i parles amb ells, és molt, molt fàcil adherir-te. Nosaltres, quan ens arriba aquesta enfermetat, a més d'una explicació molt, molt justa, ens ho expliquen així i ens posem en contacte, realment et dones compte que t'hi aboques necessàriament, perquè és el que dic, és molt fàcil. I llavors, doncs, bueno, nosaltres ens som ofereta amb ells, doncs, si cal anar a fer xerrades a on te calgui per donar-los un cop de mà. I estic convençuda que a Ripollet s'hi afegirà gent a aquesta campanya per donar-los un cop de mà.
Doncs així ho esperem, i li agraïm moltíssim a la regidora d'Esquerra, Lourdes Serra, que ens hagi acompanyat per fer una mica també de difusió d'aquesta campanya de sensibilització. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per també ajudar-nos a fer ressò de la campanya No Puc Esperar. Moltes gràcies.
Merci.
Esteu escoltant Info.
La setmana vinent comencen els actes de commemoració del Dia Internacional de les Dones, actes que s'aniran realitzant a Ripollet al llarg de tot el mes de març. La primera d'aquestes activitats serà un taller d'apoderament que atorgarà a les dones participants eines pel creixement personal. Ens ho explica Ernest Prunera.
El taller es desenvoluparà en 4 sessions. La primera d'elles tindrà lloc dimarts, 1 de març, al Centre Cultural. Les altres sessions se celebraran els dies 3, 10 i 17 de març, també al Centre Cultural, a les 4 de la tarda. Les places són limitades, per la qual cosa cal inscripció prèvia al correu electrònic siat@ripollet.cat o al telèfon 935046040.
El mateix 1 de març s'obriran al públic 2 exposicions amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
Al bar del Centre Cultural n'hi haurà una titulada Les Dones, organitzada per l'Acció Fotogràfica Ripollet, que es podrà veure durant tot el mes. I al vestíbul del Centre Cultural s'organitzarà una mostra de fotografies i textos del periodista especialitzat en temes socials, Bru Rovira. L'exposició, que s'inaugurarà oficialment dijous 3 de març a les 7 de la tarda, és una iniciativa de l'Institut Català de les Dones que pretén fer visibles les aportacions històriques de les dones a l'activitat empresarial de Catalunya. D'altra banda, dimecres 2 de març, el Centre Cultural acollirà un altre acte relacionat amb el Dia Internacional de les Dones. Serà una xerrada que portarà per títol De l'acceptació caducada a la retrobada de la identitat de les dones, i anirà a càrrec d'Anna Santos, professora de ioga especialitzada en la dona, doula i assessora de lactància, i de Maribel Bertran, coordinadora de Mami Cria Ripollet.
I dimecres vinent, 2 de març, es reprenen les jornades de portes obertes als diferents centres educatius de Ripollet en el marc de la preinscripció pel curs 2016-2017. El mateix dimecres es podrà visitar l'Institut Lluís Companys a 5:45 de la tarda.
Dijous 3 de març serà el torn del Col·legi Sant Gabriel, on es podrà fer en una de les 4 sessions preparades, a 9:45 del matí, a 4:45 de la tarda, a 6:00 i a 7:00 de la tarda. Dissabte 5 de març es podrà visitar el Col·legi Sant Juan de la Cruz a 12:45 del matí. El 7 de març serà el torn de l'Escola Escorcer en sessió de matí i de tarda, igual que l'escola Anselm Claver, el dimarts 8 de març. Les escoles Tiana i Gassó i Vidal també es podran visitar el dimecres 9 de març. Aquest dia també organitzarà la jornada de portes obertes l'Institut Can Mas a 6:00 de la tarda. El 10 de març ho farà l'escola Enric Tatxer i l'Institut Palau Ausit, i el dissabte 12 de març obrirà les seves portes l'escola Els Pinatons. Per últim, el dia 16 serà el torn de l'escola Ginesta. Poden consultar tots els dies i horaris al web ripollet.cat.
D'altra banda, aquest diumenge 28 de febrer, el MUCE, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa, ha convocat una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona a favor d'una educació pública de qualitat i en contra del tancament d'aules de P3, la massificació de secundària i l'augment de ràtios.
La plataforma d'AMPAs de Ripollet, que ja ha recollit més de 1.500 signatures per reclamar el quart institut, ha fet una convocatòria a sumar-se a aquesta manifestació. Aquells que hi vulguin participar estan convidats a trobar-se amb la seva samarreta groga de SOS Educació Pública a 10:15 del matí a l'estació de Renfe de Cerdanyola del Vallès.
L'AMPA de l'Escola Enric Tatxer estrena avui un nou cicle de conferències. Per aquesta primera xerrada s'ha escollit un tema que preocupa els pares i mares i que molts han demanat en nombroses ocasions, com és el de la sexualitat. La cita tindrà lloc de 3:00 to 5:00 de la tarda a la sala d'informàtica del centre educatiu.
La conferència tractarà la sexualitat des de diversos àmbits, com ara la naturalitat amb la qual es comporten els infants més petits o la referència que suposen els adults per als joves adolescents, entre altres, i anirà a càrrec de David Domínguez, educador, coach i filòsof i fundador del portal d'internet labonaeducació.cat.
El Centre d'Esplai La Gresca va presentar ahir dijous el projecte Activa't, una proposta per acostar els dispositius mòbils a la gent gran. L'entitat organitzarà aquest 2016 uns cursos en els quals els avis de Ripollet podran conèixer les possibilitats que els ofereixen els telèfons mòbils o les tauletes. Els tallers duraran un mes i seran gratuïts gràcies a una subvenció de la Fundació La Caixa de 3.480 euros que serviran per tirar endavant el projecte.
Els tallers del projecte Activa't permetran que els seus alumnes aprendre les coses més bàsiques dels mòbils, com ara encendre'ls o enviar un missatge missatge, però també els permetrà aprofundir i aprendre a instal·lar aplicacions que els poden ser molt útils en el seu dia a dia. Així ho explicava la dinamitzadora dels cursos, Andrea González.
¿Cuál es la idea principal? Es que aprendan a instalar aplicaciones de uso de utilidad pública, como cita previa al médico, que me voy al pueblo, ¿cómo me voy? Y entonces pues empezar a utilizar todo lo que es el GPS, que mi hijo está no sé dónde, ¿cómo le envío un mensaje? Bueno, es que realmente no saben y sobre todo tienen miedo. Y aquí en estas sesiones pues es romper ese miedo y sobre todo trabajar lo que es la privacidad, que es hay algo que en general la gente no la valora.
L'entitat bancària CaixaBank ha lliurat 3.480 euros a la Gresca per donar un impuls al projecte Activat, que començarà a caminar en els propers dies. Jordi Vallespí, director de l'oficina de CaixaBank del Mercat Nou, destacava que el pressupost anual de la Fundació La Caixa ha passat dels 500 milions d'euros de l'any passat als 550 milions d'enguany.
A nivell de cada població, doncs, els directors d'oficina tenim la vocació d'intentar anar sondejant, anar cercant, anar coneixent gent, associacions, fundacions, en què encara que no ho sàpiguen, els podem ajudar. Tant de bo que aquesta entrevista o el que surti publicat, doncs, ho llegeixi algú i ens vingui a veure, perquè jo crec que tenim moltes branques de franges d'activitat que podem cobrir. I en moments en què realment les subvencions, els fons públics, doncs no arriben a tot arreu, doncs el fet de que podem ajudar nosaltres, i, vamos, jo crec que, tal com deia l'Agustí, és un motiu de gran satisfacció.
Les persones grans que estiguin interessades en el projecte Activat i prendre-hi part s'ha d'adreçar al centre d'esplai La Gresca, al carrer de Bonavista del barri del Pont Vell.
El Teatre Auditori del Mercat Vell acull aquest vespre a partir de les 9 la representació de l'obra Zona Franca, corresponent a la programació del segon semestre de l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. La peça protagonitzada per Lluís Marco i Pau Vinyals està dirigida per Israel Solà i ha estat escrita per David de Solà. El preu de l'entrada serà de 16 euros.
Zona Franca planteja de forma lúcida i crítica, però alhora divertida, el buit de contingut de moltes feines, d'addicció al treball, la precarietat i la incertesa del jove que s'incorpora al mercat laboral i la submissió a l'empresa per part dels més veterans. Hi haurà vestíbul obert a càrrec de la Careta Teatre.
Personetes de Pa és el títol de la nova sessió dels tallers Juga amb la Història, que organitza la Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica i el Patró Municipal de Cultura, al Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata. El nou taller tindrà lloc aquest diumenge 28 de febrer a les 12 del migdia.
Al llarg del temps, homes i dones han fet pans de formes humanes amb la intenció de fer màgia, curar malalties o fer ofrenes als déus i deesses. Es diuen exvots. Al taller s'elaboraran diverses figuretes i els participants aprendran quins pans de forma humana s'han fet al món al llarg de la història i per què.
Esteu escoltant Info.
Com tots recordaran, el passat 10 de febrer, Néstor Lloguero va sortir de Ripollet en bicicleta per portar arreu d'Espanya les 5 reivindicacions de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Dació en pagament retroactiva, lloguers assequibles, aturar els desnonaments, habitatges socials i subministraments garantits. Tarragona, Castelló, València, Alacant, Múrcia i Granada han estat fins ara les províncies per les quals ha passat el compa Néstor, com li diuen a la PA. Néstor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer saludarte.
Bueno, gracias, sí, igualmente.
Hoy estabas camino de Elegido, en Almería.
Sí, sí, en este momento sí, estoy camino a Almería, me faltan unos 50 o 60 kilómetros, pero bueno, ya estoy en dirección a Elegido.
Muy bien. Has estado varios días en Granada, además con una avería, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo está la bici en estos momentos?
No, la bici está bien. Fue una avería muy, muy sencilla, pero bueno, de esas que te dejan en el camino. Por suerte no me ocurrió durante la carretera, pero nada, simplemente un problema en los piñones y lo arreglaron en prácticamente 15 o 20 minutos, ya estaba la bicicleta en condiciones de seguir. Pero bueno, en el momento te deja sin poder pedalear.
¿Qué nos puedes explicar, Néstor, de estos primeros días de tu gran hazaña solidaria?
Bueno, realmente estoy encantado porque el recibimiento de la gente, la manera que me han ido acogiendo y bueno, la verdad es una maravilla cómo me tratan, cómo me reciben. decir, las sensaciones que uno va teniendo durante el viaje, la verdad son fantásticas. Una cuestión muy afectiva, la sensación de que lo están a uno esperando es muy agradable y bueno, y te lo demuestra, ¿no? La cantidad de kilómetros hechos uno se olvida, por más que vaya solo durante el día pedaleando, saber que te van a poder recibir de esa manera realmente es muy gratificante.
Estás encontrando calor, historias y también solidaridad, porque sé que hasta te ofrecieron una bicicleta.
Sí, sí, eso fue muy muy sorprendente, ¿no? Porque cuando llevamos la bicicleta al mecánico, lógicamente la tuvimos que trasladarle un taxi, y bueno, el chofer era también tiene afición por la bicicleta y demás. Cuando nos escuchó que veníamos hablando de la avería, cuando llegamos, que ya habíamos bajado la bicicleta y todo, me dice, mira, recuerda el número de mi coche, que era el 451, lo recuerdo aún, y me dijo, quédate con el número, si por algún motivo no puedes arreglar la bicicleta, me buscas, que yo tengo una en la cochera y te la regalo, y se la tengo, yo la uso y directamente te la puedes llevar. Así que bueno, fue sorprendente porque no pertenecía, digamos, a todo el proyecto, y de pronto que te quieran también poner la solidaridad, ¿no? Resolver el problema fue fantástico. Y bueno, me dio la sensación de eso, que la solidaridad es como que atrae también más solidaridad, ¿no?
Aparte de esta, ¿qué otras vivencias te quedas de esta primera etapa?
Bueno, también el paso por el albergue fue bastante importante, el albergue de transeúntes, que eso lo hice en Lorca porque allí no hay sede de la PA. Y bueno, en parte del viaje me va a seguir sucediendo que no tengo sitio de acogida por parte de la PA, digamos, y bueno, la verdad es un diferente viaje, es una manera que estoy acostumbrado a hacer, que bueno, del viaje anterior que hice el año pasado, y bueno, voy resolviendo cada día dónde duermo. Y bueno, en este caso fui a un albergue de transeúnte, que fue lo que me ofrecieron en el ayuntamiento. Y bueno, me encontré con que, claro, lógicamente es un albergue para personas sin techo. Y por suerte, digamos, había solo una persona. Se ve que esperemos que el resto lo tenga resuelto el tema. Y bueno, había un muchacho que realmente se lo veía muy triste, muy callado. No hablamos más que lo imprescindible, más que un hola y un hasta luego. Pero bueno, se lo veía muy triste, pero bueno, la sensación fue de estar viviendo lo que de pronto uno se imagina, pero no tiene, bueno, afortunadamente, ¿no? No tiene necesidad de utilizarlo habitualmente. Pero bueno, que hay gente que sí, que lo hace, lo tiene que, por necesidad lo tiene que hacer, ¿no? Una de las cosas que, bueno, el sitio me pareció, digamos, bien, para pasar una noche bien, pero no para tenerlo como solución permanente, ¿no? La ducha, una cena, y bueno, el otro día el desayuno, la cama con sábanas limpias, como digo en la publicación que hice en la página de Facebook, se siente el sábanas con olor a hogar, digamos, ¿no? A suavizante, digamos, pero es la sensación es que es un hogar, pero realmente sin identidad, ¿no? Es decir, le falta lo más importante, ¿no? La parte afectiva. Es decir, tiene la solución, pero no tiene el afecto. Y bueno, eso fue otro de los puntos del viaje, así que le ha llamado la atención. Y bueno, después ya el otro ya salió de personal, ¿no? Me encontraron en Granada con Salvador Rodríguez, para firmar fue muy importante, porque es un ciclo viajero que sigo hace un par de años a través de Facebook, que está dando la vuelta al mundo, que ya la acabó en octubre. Y para mí fue muy importante, ¿no? Es decir, tener contacto con él y que me haya recibido. Una persona que estuvo 10 años en bicicleta y anduvo por los 5 continentes haciendo 150.000 kilómetros en bicicleta, para alguien que tiene esa visión como yo, realmente fue un momento muy más importante, digamos, del viaje. Más allá de todo lo relacionado con el tema de la PA, ¿no? De participar en la asamblea, de que me inviten, como fue el día de ayer en Granada, a una acción frente a un banco, ver cómo se mueven, cómo luchan. Además de todo totalmente pacífico, bueno, cuidando mucho los morales, digamos, ellos lo único que están haciendo los compañeros de la PA es una reivindicación de sus derechos y exigiendo que por sus derechos, ¿no? Entonces, no tiene por qué tener que dar esa imagen de violentos o de estar atacando un banco, simplemente es una manera de reclamo y bueno, que desgraciadamente tenemos que aceptarla, ¿no? Como válida, ojalá no fuera necesario llegar a esos puntos. Pero bueno, sí, eso, esa de la Asamblea, que ahora mismo hoy me estén esperando el elegido, es una, bueno, es una alegría, porque de pronto ahora me han tocado subir unas calas muy muy altas, subiendo, es decir, bordeando la costa, que son unos paisajes preciosos, pero cuando va subiendo, le va sufriendo, pero bueno, la idea de que tiene que estar a cierta hora porque te van a estar esperando, realmente ayuda muchísimo, ¿no? A pesar del viento y de la carretera.
Pues Néstor, esperamos poder volver a hablar contigo muy pronto, que nos sigas contando historias como estas y que siempre nos traigas buenas noticias. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por estar siguiendo el viaje y, bueno, que tenemos un montón de meses más, que se puede seguir a través de la página de La Paz. Y que hay un montón de historias que me deben estar esperando por ahí, en el camino. Y bueno, sabemos que hasta julio o agosto no estoy de regreso en el Poliet.
Pero muy bien.
Es toda fuerza de vivencia.
Camino, gracias a ti, camino de elegido en Almería. El lunes 29 la jornada será de Motril con llegada a Vélez Málaga y te deseamos mucha suerte, que vaya muy bien.
Bueno, muchísimas gracias.
Adeu.
Adeu.
Esteu escoltant Info.
I a les portes del cap de setmana a l'Info els volem oferir una sèrie de propostes per gaudir sense haver de sortir de Ripollet. Unes propostes que comencem aquesta tarda amb el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal.
La sessió començarà a 6:45 de la tarda a la sala d'actes i tractarà l'obra Nada, de Carmen Laforet. L'acte estarà moderat per Alicia Gili.
Demà dissabte, a partir de les 9 del matí, la plaça del Molí acollirà una nova edició dels Encants als Aturats. I a 12:45 del matí, la Biblioteca Municipal acollirà una nova sessió de l'Hora del Conte en anglès.
Time Story és el títol d'aquesta sessió que anirà a càrrec de Lorena, de Quitzenàs, i on s'explicaran contes fàcils per aprendre anglès. L'activitat va dirigida a infants de 3 a 6 anys.
I a 7:45 del vespre, els amants del flamenc tenen una cita al Teatre Auditori del Mercat Vell.
Així és, perquè la penya La Macarena ha preparat un espectacle per commemorar el Dia d'Andalusia. Hi participaran Pepe Núñez el Loreño i Lolo de Jerez al Cant i Estefania Cantado i el quadre de Montse Espanya al Ball. El preu de l'entrada serà de 5 euros.
I passem a diumenge a la tarda amb dues cites amb el Ball.
Doncs sí, perquè l'entitat Ripollet Sardanista ha preparat una diada sardanista al pavelló Joan Creus a les 5 de la tarda amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Juvenívola de Sabadell. Per altra banda, al Casal d'Avis hi haurà el tradicional ball per a la gent gran des de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. El preu de l'entrada és de 2,50 €.
Esteu escoltant Info.
Arriba ara a la secció esportiva de l'Info. Mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants amb el nostre company Marc Mata. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Remé.
Comencem parlant del termini d'inscripcions als cursets de natació del poliesportiu.
El Patronat Municipal d'Esports inicia aquest dilluns 29 de febrer el termini d'inscripcions pels cursets dels pròxims mesos d'abril, maig i juny. Des de dilluns i fins al 4 de març es podran inscriure pel proper trimestre els alumnes actuals ja apuntats en cursets de natació. Al mateix temps també es pot realitzar el pagament de la inscripció. Aquelles persones que no estiguin inscrites en cap curset de natació hauran d'esperar a la preinscripció de nous alumnes que tindrà lloc entre els dies 7 i 11 de març i es podran apuntar a qualsevol grup on restin encara places lliures. La preinscripció es podrà realitzar de dilluns a divendres a la consergeria de la piscina coberta de 8 del matí a 8 del vespre, però també es pot fer per fax o mail. Trobaran tota la informació a la pàgina web pame-ripollet.org.
I una caiguda impedeix a Rubén López sortir a la final d'anelles a la Copa del Món.
El gimnasta ripolletenc va participar el passat cap de setmana a Bakú, la capital d'Azerbaiyán. Es tractava de la primera competició preparatòria de cara al torneig preolímpic on l'equip espanyol buscarà la classificació pels Jocs de Rio. A Bakú, López va participar en anelles i paral·leles. En la classificació de les anelles va acabar sisè, aconseguint així un joc a la final del dia següent, però no hi va poder participar per les molèsties que tenia en caure a la classificació en paral·leles, tot i que no li ha causat lesió. Rubén López continuarà treballant per aconseguir el bitllet olímpic a l'abril per tal de poder estar a l'estiu als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro.
Moltes gràcies. Ara passem als partits previstos per aquest cap de setmana i comencem pel futbol.
Demà a 3:15 el Pajaril jugarà al camp del Sant Just. Diumenge jugaran la resta de clubs. A les 12 el Ripollet s'enfrontarà al Lliçà de Vall al camp rival i a la mateixa hora, però en el camp de l'Industrial, l'Escuela s'enfrontarà al Castellar. I a 4:45 el Camp Mas jugarà a casa contra la Llagosta. En futbol sala, el Ripollet jugarà demà a 7:15 a casa contra el Riera Cornellà i el femení jugarà demà a 4:45 a les pistes del Cervera Sagarra. En bàsquet, el Ripollet jugarà diumenge a 6:15 contra el Nou Badia, serà a casa, i el femení ho farà diumenge a 1:15 a les pistes d'Alcaldes. I acabem amb l'handbol. El Ripollet jugarà diumenge a casa contra el Sant Joan d'Espí a 1:15. Només recordar, Remé, que dilluns a les 7 a Infosport tota l'actualitat esportiva.
Tenim aquesta cita. Moltes gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Gràcies a tu, igualment.
El 91.3 Info.
Les activitats de la Jugateca Ambiental es reprenen aquest diumenge 28 de febrer amb una festa de benvinguda on no hi faltaran els tallers, els jocs i un esmorzar ecològic. Una nova temporada plena de novetats com ara itineraris de fauna, circuits amb rodes o tallers d'aromàtics, entre d'altres. El que no canviarà és la seva ubicació, a tocar del Brollador i la piràmide del Parc dels Pinatons, tots els diumenges de 11:15 del matí a 2:15 de la tarda. Per parlar-ne, comptem a l'altra banda del telèfon amb Núria Machuca, coordinadora de la Jugateca Ambiental i biòloga de l'associació Ripollet Natura. Núria, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parla'ns una mica d'aquesta festa de benvinguda. Què és el que heu preparat?
Doncs mira, per una mica cridar la gent i cridar la participació i sobretot que coneguin el projecte, hem preparat una jornada així més especial, més festiva, sempre marcades una mica amb l'entorn del parc i de la natura. Llavors farem un taller de maquillatge on els nens i les nenes es podran pintar la cara d'un animaló, de l'animaló que trin, que són animals, a més, que estan presents al parc o als voltants. Pues mussols, conills, esquirols, etc. Després tindrem un taller on podrem fer un taller de reciclatge i emportar-se una treta cap a casa seva, i després hi haurà l'espai de joc on podran jugar lliurement amb tota una proposta de jocs que tenim, de construcció, jocs de taula, jocs per fer en família, podran pintar dibuixos també d'animals de la fauna local, bueno, etcètera, un munt de propostes per fer.
Mm-hmm. Més d'un miler de persones van participar a les activitats de la passada edició de la Jugateca Ambiental. Sí. Parlem d'un espai ja consolidat, no?
Sí, sí, sí. Vam trobar que començava a haver una certa fidelització del públic, tot i que era un projecte nou, que pensem que encara ens queda molt recorregut per fer. Volem que sigui un projecte molt conegut pel barri, molt conegut per les escoles de Ripollet, on poden venir les famílies a gaudir d'una estona, on poden fer activitats reunits, no? Que de vegades tenim els nens, tenim la feina, tenim moltes coses durant la setmana, i allà és un espai on poden compartir, un espai lúdic d'aprenentatge, a més, on poden descobrir moltes coses sobre la natura i el medi ambient, i a més poden compartir una estona de joc conjunt. Això l'any passat poc a poc es va anar consolidant i aquest any encara esperem anar més, no? Que sigui més conegut encara, que corri més la veu i que vinguin més famílies a gaudir-ne.
Mm-hmm. Parlem pel mes de març d'activitats molt interessants, ja heu programat les tres primeres, el dia 6 fareu de cabàs a cabàs, de què es tracta?
Sí, aquesta activitat ve del Programa Metropolità d'Educació per la Sostenibilitat, ja que és un projecte que porta la nostra entitat però que està promogut des de l'àrea metropolitana i l'Ajuntament de Ripollet. Llavors aquesta activitat la porta directament a l'àrea metropolitana, són els seus educadors qui la farà. És un joc de l'oca gegant que serveix per jugar i divertir-se, però explicar-nos alguns conceptes a tenir en compte per tenir un consum molt més responsable i ecològic.
Mm-hmm. Requereixen activitat, o sigui, inscripció prèvia, perdó?
No, les activitats poden ser de participació lliure, a més totes són gratuïtes i poden venir a 12:15 del matí cada diumenge fins al dia 5 de juny i directament participar.
Molt bé. I hem de dir que el 13 de març fareu de l'Home del Temps.
Sí, com que s'apropa el Dia Internacional de Meteorologia, que és el 21 de març, doncs volem fer un taller on explicarem alguns conceptes sobre meteorologia i sobretot el de cada any podrà, i els pares, acompanyant-los, podran fer experiments que ens explicaran alguns conceptes relacionats amb la meteorologia. Podem fer pluja, podem fer experimentar amb la pressió atmosfèrica, bueno, farem una mica de científics, experimentarà amb la meteorologia.
Molt bé. I acabem ja el 20 de març, que aneu a buscar animalets.
Sí, això serà una experiència nova, que també es promou des de l'àrea metropolitana i que faran totes les jugateques, perquè aquest és un projecte que es fa a molts pobles de l'àrea metropolitana, i es vol fer una mica el que s'anomena un testing de biodiversitat. Un testing de biodiversitat és guiat per un especialista, per un naturalista especialitzat en fauna, en aquest cas membres de FAUMET, de l'entitat FAUMET, ens acompanyaran a fer una petita excursió on també coneixerem tota la fauna de l'entorn del parc, per exemple, en aquest cas, la zona del camp dels militars, i anirem recopilant tots aquells animals que veiem. Els podem fotografiar i podem fer una fitxa científica i pujar-la a una plataforma de l'Institut Català d'Ornitologia, que es diu Ornito, o Ocells de Jardí. Són unes plataformes digitals que el que fan és que van recopilant dades sobre la biodiversitat del nostre entorn. Llavors hi haurà tot aquests animals que descobreixin el recorregut, el científic ens dirà qui són, farem una fitxa i quedaran censats en aquesta plataforma. És un projecte molt interessant.
Molt bé. Doncs, Núria, déu-n'hi-do quina diversitat d'activitats que tenim des d'aquest diumenge i també, doncs, com tu deies, fins al dia 5 de juny, cada diumenge a 11:45, sí, tenim doncs aquesta oportunitat de jugar i sí, conèixer una mica també doncs, a tot el tema ambiental d'aquí, de la nostra zona. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé diumenge.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1:00 PM i a les 6:00 PM i els diumenges a la 1:00 PM. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
I arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres, 26 de febrer de 2016. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Ernest Prunera, Jordi Sugranyes, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1:00 PM. A més, també poden escoltar l'Info online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. I nosaltres, des de l'Info de Ripollet Ràdio, també doncs, els recomanem que aquest diumenge, a partir de 9:45 de la nit, puguin veure el programa Salvados de la Sexta, on el periodista Jordi Évole parlarà dels efectes de l'amiant i sobretot també doncs, una mica de les reivindicacions dels afectats per malalties pulmonars que estan fent doncs, aquelles persones relacionades amb l'empresa Uralita. 9:45, diumenge, a la Sexta, amb el programa Salvados. Gràcies per la seva atenció i fins al proper divendres.